Fil directe.
Fil directe amb Josep Maria Francino, director de Catalunya Ràdio. Tema, la ràdio institucional a Catalunya. Per parlar d'aquest tema ens acompanya el periodista Francesc Vilariño, crític de ràdio del Noticiero Universal. I entre nosaltres, entre els professionals de ràdio, Francesc Vilariño és conegut com el terror dels ens públics. I quan li preguntes per què, ell diu, home, si ho fan malament, doncs jo quina culpa hi tinc. És així, no?
Sí, és així.
Bé, d'acord. També, com cada dia, línia oberta al telèfon de fil directe al 322-4914 de Barcelona, 322-4914 a disposició dels nostres oients a fi que puguin formular les seves preguntes als nostres convidats. Avui, doncs, la ràdio servirà per parlar de la ràdio, un mitjà àgil, directe, immediat i pels que la fem divertit i apassionant. Ens centrarem en l'experiència de la ràdio institucional a Catalunya, una experiència que el nostre país viu per primera vegada en la seva història. I és per això que avui estem contents de poder convidar Josep Maria Francino, director de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquesta experiència de ràdio institucional a Catalunya. Començarem, doncs, i jo demanaria al nostre convidat, a Francesc Vilariño, que fos ell qui presentés el nostre convidat, a Josep Maria Francino.
Josep Maria Francino és un home que procedeix de la ràdio privada. No sé si potser es posa vermell, però en gran medida doncs, és el responsable de l'aixecament d'una emissora de FM del Vallès, en concret el Ràdio Club 25 de Terrassa. I aleshores doncs, ha estat pràcticament lligat des dels seus inicis a l'experiència aquesta de ràdio institucional catalana, que jo passo molt de que es digui institucional, o sigui, ràdio pública, i potser ens entendrem tots una mica millor, oi?
Sí.
Ràdio pública perquè la paguem nosaltres. Ell és l'home doncs, que a la vegada s'ha produït un fet successori. M'entén, oi, senyor Francino?
Sí, senyor.
Doncs és l'home doncs, que ha donat la cara davant de la professió radiofònica, per una banda, davant dels mitjans de comunicació i, a més, davant del públic, que en definitiva som els que paguem, la ràdio pública, ràdio institucional, o com vulgueu dir-li. Ell serà el que ens explicarà com està la ràdio institucional catalana. S'acabaran les obres de muntatge als estudis, com estan els pressupostos, tot això s'anirà sortint juntament amb les trucades que facin vostès als oients.
Bé, repetim el telèfon de fil directe, el 322-4914 disposat a rebre les trucades dels nostres oients per fer preguntes sobre aquesta experiència de ràdio institucional o de ràdio pública a Catalunya. Josep Maria Francino, a mi m'agradaria començar centrant el tema, a veure si podem arribar a explicar quin paper hauria de tenir aquesta ràdio institucional, aquesta ràdio pública de Catalunya.
Bé, el paper que té aquesta ràdio pública, al principi, és omplir un buit dins de la ràdio del nostre país, dins de la ràdio que s'ha anat fent fins ara aquí. Un buit que és el de la ràdio de tothom, el de la ràdio pagada per tothom, en definitiva, perquè, evidentment, totes les emissores com a emissores de ràdio tenen el dret de considerar que la seva ràdio també és per tothom. Però aquesta ràdio, en definitiva, la pública, és més significativa a nivell de que és una ràdio subvencionada per al diner públic, per al diner de tothom. Aquesta ràdio faltava i aquesta ràdio ja està existint. No dic que encara ja existeix del tot, perquè s'està creant la xarxa, s'estan creant encara moltes coses, però s'està ja afiançant dintre del nostre país. La ràdio pública o la ràdio institucional ve a omplir aquest buit i aquí estem per fer una ràdio, en principi, normal, una ràdio normal, una ràdio que podria ser feta a qualsevol lloc, però en català. En català i, evidentment, tocant molt més de prop doncs, molts temes nacionals que, en definitiva, no es toquen potser prou amb els altres mitjans de comunicació, on doncs, es tracten més coses generals d'aquí, més de l'estat espanyol i més de caire internacional. Nosaltres hem de tocar molt més les coses de les nostres institucions i les coses de la nostra gent, però sense mai oblidar aquesta normalitat que ha de ser la nostra ràdio i que la gent conegui de saber alguna cosa que no és del nostre país, també ho pugui saber-ho escoltant les nostres emissores. Per tant, el paper institucional és de les nostres emissores ser una ràdio d'aquí, per tots, de tots i en català.
Pregunta per Francesc Villariño.
Si no recordo malament, el dia de la presentació oficial de la programació de Catalunya Ràdio, i faig un petit incís perquè ens va sobtar molt els que més o menys seguim el fenomen de la comunicació, de que haguéssim de peregrinar tots a la Generalitat. A mi m'agrada molt el Saló Torres García, però no sé, de dos anys ençà, em sembla que em coneixo les pintures de memòria, en comptes de que fos la pròpia Catalunya Ràdio la que fes d'anfitriona, i aleshores sí que calia la presència del president Pujol, però tranquil·lament els locals de Catalunya Ràdio, que Catalunya Ràdio fa d'anfitriona i presenta la seva programació. Fet aquest incís, en Francino va dir que ells volien ser Catalunya Ràdio, la nostra ràdio, perquè la paguem entre tots, que volia ser una ràdio competitiva. Com enfocaràs això? Donar la batalla i fins i tot en el terreny comercial a les altres emissores?
Bé, nosaltres crec que tenim una intervenció evidentment competitiva com a emissora, que estem dins un dial que està ple d'emissores, però que no podem entrar en segons quin tipus de competitivitat i molt menys comercial, en quant l'emissora en definitiva no és un negoci propi que ha de produir uns guanys perquè això funcioni. L'emissora és de tota una sèrie de gent que som el conjunt del poble català, i per tant aquest tipus de competitivitat comercial ha de ser més restringida, a nivell de que no afecti molt sensiblement a la programació, perquè per culpa d'això no es vegi tan col·lapsada com per no poder oferir uns programes dignes com la gent que paga aquesta emissora es mereixin. Per tant, dintre d'aquest tipus de competitivitat comercial, nosaltres no hi podem entrar-hi al mateix nivell que les altres emissores. El que sí, evidentment, hem d'entrar és el tipus de competitivitat programàtica. Hem de fer la millor programació que puguem per estar a l'alçada de la millor emissora que pugui existir al dial on realment estem competint, al dial, a la ràdio. Hem de competir bàsicament programàticament, no comercialment. I això ho hem de fer, evidentment.
De tota manera, l'única ràdio pública, ràdio institucional que nosaltres coneixem, és precisament doncs, la de l'Estat espanyol, en aquest cas concret, Ràdio Nacional d'Espanya. Ells fa un grapat d'anys, sembla que pel 61 o 62, van posar en marxa, en quant a ràdio pública, una ràdio que era comercial. Abans es deia Ràdio Peninsular, que sortia a Madrid i a Barcelona, i només ha quedat la de Barcelona, que es diu Ràdio 5. Aquesta sí que entra en el joc del mercat. O sigui, aquestos agafen publicitat tranquil·lament. I no diguem res de Ràdio Cadena, abans que procedia de la Cadena Azul de Radiodifusió i la Red d'Emissores del Movimiento Nacional, por supuesto, doncs que aquestos des del primer moment han entrat en el sistema de ràdios públiques, però que serveixen una demanda de mercat en quant a donar suport publicitari a determinats productes.
Sí, realment això és així, però també, tal com tu has dit, hi ha Ràdio 1, Ràdio 2, Ràdio 3, Ràdio 4 i Ràdio 5. Nosaltres, Catalunya Ràdio, actualment només som Ràdio 1, per dir-ho d'una manera o altra. No vol dir que en un futur es pugui ampliar aquesta xarxa amb més canals, on puguin haver-hi canals purament competitius. I nosaltres actualment doncs, som una emissora que tindrem caires comercials, però ha de ser com una espècie de barreja d'aquestes 5 emissores que té la institució, la ràdio institucional espanyola o de l'Estat espanyol. Per tant, nosaltres, esclar, no podem entrar ni com una emissora comercial total, ni potser com una emissora com ràdio sense cap tipus de publicitat. Estem en el camí. Vull dir, com serà en un futur les emissores de la Generalitat? Potser hi hauran dos canals, potser n'hi hauran tres, i llavors es podrà parlar ja de fer aquests canals més comercials, que en definitiva doncs, també van bé qui siguin, per ajudar també a pal·liar, a fer pal·les una mica el pressupost que la gent ha de pagar perquè aquestes emissores funcionin.
Aquí comencem a entendre perquè l'amic Francesc Villariño li diuen el terror dels ens públics, però en fi, això és
la cadena azul de radiodifusió no la fundé jo, que consti.
D'acord, de tota manera és la 1:12, continuem a fil directe amb Josep Maria Francino, director de Catalunya Ràdio, i al 322-4914 ja tenim trucades. Podem passar ja a la primera? Sí, endavant, quin truca doncs?
Escolti?
Sí, digui'm.
Volia saber si Catalunya Ràdio té previst d'emitir amb una mitja en un futur.
Perdoneu, ens podríeu dir des d'on truqueu, si us plau?
Sí, des de Berga.
Moltes gràcies.
Bé, actualment és molt difícil preveure el poder entrar en les zones mitjanes, perquè les zones mitjanes són bastant restringides. I per altra part, si la FM es regularitza bé i els dials es buiden una mica i es fan un pèl més coherents, jo crec que no ha d'haver-hi cap necessitat anar a la zona mitjana. Perquè jo no faig diferències entre ona mitjana i FM de caràcter programàtic, jo només faig la diferència de qualitat. Llavors, si tu pots oferir una programació del tipus que sigui, no dic tipus ona i mitja o FM, que per mi no és així, sinó que és simplement una programació de ràdio. Si tu la pots oferir amb uns màxims de qualitat, que és la FM, no veig en realitat la raó d'entrar a la ona mitja, sempre i quan, evidentment, amb la FM tinguis les possibilitats d'arribar a tot arreu, com s'arribarà d'aquí molt poc temps.
Continuem al 322-4914, a fi que els oients puguin preguntar el que vulguin a Josep Maria Francino sobre la ràdio institucional de Catalunya. I una trucada que ha recollit al llarg del matí la Núria Zavala. Antonio Alegret, de Barcelona, demana quan començarà a funcionar Ràdio Associació de Catalunya, en quina freqüència i quin és el seu lligam amb Catalunya Ràdio. Per altra part, hi ha un suggeriment. Diu que els informatius nostres de les 14 i les 20 s'hi inclogui la informació del temps.
Bé, per parts començarem amb la de Ràdio Associació, que és una emissora que actualment està escrita com a filial de la Societat Anònima de Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio Serveis de Radiodifusió de la Generalitat S.A., i que s'està treballant molt activament per posar-la en marxa molt properament. Possiblement no és una data de compromís, sinó és una data de ganes de que sigui així, abans de final d'any podrà començar a sentir-se ja en Ràdio Associació. S'està treballant molt fort perquè això sigui possible i per poder-ho tirar endavant. La freqüència en principi és 105.1 MHz i esperem, doncs, ja dir que a finals d'any o molt tardà, a principis del 84, està ja a les zones amb Ràdio Associació. En quant al suggeriment d'incloure els butlletins del temps en els nostres informatius, doncs és un suggeriment, crec, molt correcte, que el recollim i que ho passem ràpidament a la nostra editora d'informatius, que en prengui nota, i donarem el temps, no?
Molt bé, doncs que em prenguin nota. Perfecte. Francesc Vilariño, nova pregunta?
Sí. Torno doncs a entrar una mica en la problemàtica dels ens públics.
Insistim, és el terror, eh?
No. Entro des del punt de vista de que quin condicionament polític pot tenir en un moment donat o sota quins condicionaments polítics treballa el director de Catalunya Ràdio i, evidentment, l'emissora.
Bé, jo diré que el director de Catalunya Ràdio en aquests moments no treballa amb cap condicionament polític, sinó estrictament professional com a home de ràdio. Això és rigorosament cert i vull que quedi molt clar. El que no vol dir, doncs, que passi, a vegades que amb els mitjans de comunicació institucional, i això em sembla que en tenim algunes experiències, de que la part política condicioni bastant a l'acció d'una sèrie de professionals que es dediquen a fer aquesta ràdio institucional. Però això també crec jo que va donat bastant amb les característiques dels mateixos professionals que estiguin en aquestes emissores i que tinguin un signe o un caire polític d'un cantó o d'un altre. Aquest no és el meu cas, jo sóc un professional de la ràdio i estic fent ràdio sense cap tipus de condicionament polític. El que em preguntava sobre quin paper, em sembla que era sobre quin paper polític havia de tenir aquest tipus d'emissores institucionals, jo crec que ha de ser un paper absolutament pluralista per una raó, perquè és l'emissora de tothom, pagada per tothom, i tothom no és del mateix partit, i tothom vota, doncs, els seus partits, i per tant no pot tenir cap caire ni cap signe polític concret. I crec que això és més fàcil en una emissora institucional que en una emissora privada, en definitiva, i teòricament parlant, evidentment. És més fàcil per una raó en una emissora privada si la gerència o la direcció d'aquesta emissora és d'un tipus polític concret, pot condicionar a que l'emissora sigui així perquè al fin i al cap ells són els amos. Nosaltres aquí no ens pot passar aquest cas, ja dic teòricament i en principi, i no passa perquè depenem de molta gent de molts partits polítics.
Josep Maria Francino, ja que parlem de partits polítics, també la Núria ha recollit una altra trucada aquest matí de Francesc Cardanyà de Barcelona, que demana al director de Catalunya Ràdio què pensa de les declaracions del líder socialista Raimon Obiols en el sentit que a Catalunya Ràdio i a TV3 s'ha de fer servir la llengua castellana.
Bé, jo penso que el senyor Obiols, doncs, és molt lliure de tenir parer amb aquesta qüestió. Jo, evidentment, també tinc el meu parer. Jo crec que les emissores institucionals de Catalunya, com les d'Espanya, com les de qualsevol altre país, han d'emprar com a llengua bàsica l'idioma d'aquest país. El nostre país, l'idioma és el català, i evidentment fer servir les llengües que facin falta en un moment donat. Nosaltres parlem en català com a llengua bàsica i parlem en castellà quan el moment ho requereixi. Quan un senyor que ve ens parla en castellà, nosaltres el contestem en castellà, i quan ens respon, ens parla en castellà però ens entén el català, nosaltres el responem en català i ens entenem tots perfectament. L'idioma bàsic per mi ha de ser l'idioma oficial del país, i si hi ha una altra llengua com és aquest cas el nostre, que també és oficial del país, evidentment no discriminar-la. Que em sembla que és el que seria si dediquéssim programes especials en aquesta altra llengua. Jo crec que és molt més discriminatori dir, doncs, ara farem un programa en castellà, vull dir, fem un raconet per fer un programa en castellà, que no pas fer servir el castellà normalment dintre de la programació quan s'escaigui.
I el terror Vilariño té una altra qüestió.
Jo voldria parlar al fil de les declaracions del senyor Raimon Obiols, del PSOE, PSC. O sigui, cada vegada és més PSOE i cada vegada menys, és menys PSC. Doncs, de que...
Perdó, aquí en tot cas direm que la direcció de l'emissora no assume necessàriament les opinions...
Jo ho faig responsable de la meva opinió en aquest cas. Que la ràdio institucional catalana ha de ser un vehicle de normalització del català. El català ha estat oprimit durant 300-400 anys com a llengua, exactament igual que el gallec, exactament igual que l'euskera. Aleshores, el més normal i el més propi és que tota la programació es faci sense cap mena de discriminació al convidat, que potser no es pot ser el president de la Junta d'Andalusia, però que es faci en català. I aleshores suposo que el senyor Obiols en aquest moment ha pixat fora de test. Repeteixo, no poseu aquesta cara així d'espant i tal, o sigui, repeteixo que és la meva opinió personal, o sigui, a més que he manifestat de tant en tant en el meu diari, per escrit i signada per mi. O sigui que tampoc involucra l'opinió del meu diari.
Bé, com que no és una pregunta, passem a una nova pregunta, al 322-4914, fic que la respongui Josep Maria Francino. Endavant, des d'on truqueu, sisplau? Sembla que se'ns ha tallat la trucada, podem? Sí? Aquí, endavant, des d'on truqueu? I quina és la vostra pregunta, si us plau?
Mira, la meva pregunta seria que, suposant que a les pròximes eleccions guanyessin els socialistes, candidat a la Generalitat, aleshores si aquesta emissora passaria a ser, diguéssim, socialista, o seria com ara, diguéssim. Això és tot.
Bé, moltes gràcies. Bé.
Li podem preguntar a la nostra oient com és ara, no?
Sí, realment no sé si la tenim encara, però em sembla que ja no la tenim. Com és ara? Bé, jo crec que això és una mica de ciència-ficció, perquè encara no ha passat ni sabem el que passarà, però jo crec que l'emissora, això és una opinió personal, ha de seguir, com sempre, sent una emissora de ràdio, ni socialista, ni convergent, ni d'esquerra, ni comunista, ni de cap tipus polític. Ha de seguir sent una emissora de ràdio. Això és el que crec jo que ha de seguir sent, i crec que ho seguirà sent.
Això no pot comportar un problema que resulta que se'ns enfadin tant Convergència com els socialistes, com els comunistes, com Esquerra, tots, no sé si em deixo algun. Vull dir, no pot comportar que se'ns enfadi tothom perquè com que no és res...
És que és molt. No és que no sigui res, és molt. És una emissora de ràdio que és de tots, de tota aquesta gent que hem estat esmentant. Dic que és molt, que seria molt menys si només d'uns sols. Jo crec que una emissora institucional, una emissora pública, no pot ser d'un partit ni d'un sector de públic. És per tothom.
Nova pregunta, Francesc Vilariño.
Sí, aleshores entraríem una mica com teniu els pressupostos per acabar d'acabar la caseta.
Bé, els pressupostos estan bé, els pressupostos que es van aprovar ja fa algun temps van marxant, nosaltres anem marxant també, i amb aquests pressupostos doncs anem fent aquesta caseta que tu dius, que és els estudis centrals en aquests moments de Catalunya Ràdio, més que centrals, els únics, que són els que tenim a Barcelona, i estem ja començant i treballant molt fort amb la xarxa d'emissió de tot Catalunya.
Existeix el perill de cara a la programació i, per descomptat, de cara a l'administració del pressupost, de que es faci una mena de barcelonacentrismo?
Jo puc garantir, o puc intentar garantir, perquè jo intentaré fer-ho, que això no existeixi. Jo crec que una emissora institucional no és una emissora d'una ciutat, és una emissora de tot Catalunya. Això ho intentarem fer en el moment que tinguem els nostres 12 centres de producció muntats ja per Catalunya. Evidentment, ara és una emissora que està, doncs, té el seu enclau a Barcelona, els seus estudis, perquè centres emissors en tenim tant a Tarragona com a Girona com a Lleida. Però un cop tots aquests centres de producció, aquests 12 centres de producció de Catalunya estiguin funcionant, qualsevol centre de producció pot ser cap de xarxa, i amb això traiem ja el nom clàssic de corresponsal, o nom clàssic aquell de connectem amb i sempre amb el mateix lloc. Connectem amb Barcelona, connectem amb Barcelona. Aquí es podrà connectar amb Barcelona, es podrà connectar amb Lleida, es podrà connectar amb Tarragona. I cada centre de producció, aquesta és la idea que nosaltres tenim, serà cap de xarxa en el moment en què estigui emetent els seus programes comuns per tota la xarxa. I a més doncs, tindran els seus programes autònoms, i en aquest cas Barcelona serà igual que Tarragona, que Lleida o que Girona. El que tampoc cal oblidar és que Barcelona doncs, és un centre de població molt gran i és un centre d'incidències molt grans també, i que evidentment doncs, segurament el protagonisme en percentatge serà més alt el de Barcelona, perquè aquí també es couen moltes més coses.
Per motius de població, suposo.
Per motius de població i d'institucions. Vull dir, esclar, aquí és, diguéssim, és on estem al mig del bullit.
Sí, doncs el dia que posin la capital a Manresa...
El cor de,
sí,
de Catalunya. Bé, doncs si la capital fos a Manresa i allà hi haguessin totes les institucions, segurament Manresa generaria moltes més notícies que Barcelona.
Un quart i mig de dues i fil directe al 3-22-49-14 amb el director de Catalunya Ràdio, Josep Maria Francino. Nova trucada. Des d'on truqueu, si us plau?
Sant Andreu
de la Barca. I quina és la vostra pregunta?
Sí, mira, per favor, solo quería decirles por qué solo es en catalán. Pues a mí me encanta escucharme, pero me veo obligada a cambiar de emisora al no entender catalán. Creo que solo esto no es mi caso. Por supuesto que quede bien claro que exclusivamente porque no lo entiendo, nada más. O mejor dicho, muy poquito.
Muchas gracias por su pregunta, pues.
Bien, realmente, yo creo que esto lo he respondido hace un rato. ¿Por qué solamente en catalán? En principio, pues precisamente porque es la emisora de Cataluña, ¿no? El país en el cual pues está ubicada esta emisora. Y la emisora pues tiene que tener un idioma oficial, uno, claro, y otro que también se usa porque también es oficial, como es lógico. Entonces, por esto esta emisora emite en catalán. Yo creo que, en definitiva, también estamos haciendo un servicio a los no catalanoparlantes, porque de una forma o de otra, y con un poco de paciencia, creo que vamos a poder hacer que se entienda más el catalán escuchando nuestras emisiones, porque tampoco usamos un catalán, digamos, literario de hace dos siglos o tres siglos, sino que usamos el catalán coloquial correcto que actualmente se habla en nuestro país. Yo creo que, en definitiva, quizá podemos ayudar en este aspecto a que usted, en un momento dado, si tiene un poco de paciencia y nos escucha un poco, pues pueda incluso llegar a entenderlo más o a hablarlo mejor, aunque claro, no somos tampoco una escuela, evidentemente.
De todas formas, Josep María Francino, yo creo que el tema de compaginar las dos lenguas en nuestra radio, el castellano y el catalán, no solo en nuestra radio, sino en cualquier otra emisora de radio que se plantee llevar hasta sus últimos extremos el tema del bilingüismo, de la diglosia, creo que es muy difícil, porque ¿cómo lo haces? Nosotros, Catalunya Radio, ha intentado hasta estos momentos ofrecer la posibilidad a cualquiera de nuestros invitados de hablar, de manifestarse en castellano, y esto no ha sido ningún problema, y se ha hecho así, pero no discriminamos más según cómo se puede llegar a resolver el problema de compaginar las dos lenguas en Catalunya Radio.
Bien. Hi ha diverses solucions, que és, algunes d'elles estan utilitzant en algunes emissores que es diuen bilingües, que és, doncs, amb un informatiu fer la presentació del proper convidat en català, no el proper convidat, sinó la propera notícia en català, el redactor següent la llegeix en castellà, que presenta amb el següent que la torna a dir en català, parla de la mateixa i segueix en castellà. Jo crec que això arriba un moment que t'arriba a desconcertar tu mateix, perquè encara que entenguis perfectament les dues llengües, ja no saps ben bé per on t'entren les coses, amb quin idioma o quin altre. S'ha de ser coherent i s'ha d'emprar un idioma, vull dir. I aquest és el nostre. A part de que el percentatge d'emissores de ràdio en castellà a Catalunya és altament superior als de català, en el qual crec que som dos emissores aïllades a nivell de cobertura nacional de Catalunya, el nostre idioma, hi ha quantitat d'emissores que tenen com a idioma bàsic el castellà.
Sí, però
nosaltres hem de promocionar el nostre idioma també, sí. I crec que a més podrem fer de que promocionant aquest idioma tota aquesta gent que en principi tenen dificultats per entendre'l puguin entendre'l millor i puguin arribar, doncs, a parlar-lo millor també.
Yo voy a ser de abogado del diablo y recuperando un poco la pregunta de nuestra oyente castellana, a la cual de alguna forma dedico la siguiente pregunta. Y es que no es una pena que personas como ella, que realmente están a gusto con nosotros, no nos puedan oír porque no nos entienden.
Sí, es una pena. Es una pena. Realmente lo más interesante es poder entender siempre todo lo que se te está diciendo. Pero creo que esto ya es una problemática que se escapa bastante de nuestras manos, ¿no?
¿Sería una solución viable que un de los canales de Catalunya Ràdio fos en castellà en un moment donat?
Podría ser viable. I podria ser viable. De totes maneres, encara estaríem molt més en inferioritat de condicions de les que estem ara, en aquests moments.
Vaig una mica més enllà. En un moment donat, hi hauria voluntat institucional de fer aquest canal en castellà?
Bé, jo crec que aquesta pregunta no s'escau realment a la meva persona. Jo realment sóc director d'aquesta emissora, no de la institució a la que pertany l'emissora, i això em sembla que ja és una cosa de més alçada.
Tema polèmic aquest, el nostre fil directe d'avui. Fil directe amb Josep Maria Francino, director de Catalunya Ràdio, quan són la 1:27 i el 3:22:49:14 continuen les trucades. Des d'on truqueu, si us plau? Atenció, des d'on truqueu?
Sí, des de Barcelona.
I quina és la vostra pregunta?
A mi, la pregunta és la següent. Respecte a una pregunta anterior, que no, crec que no s'ha explicat gaire bé, si era que desafortunadament guanyessin els socialistes, si la tònica d'aquesta emissora canviaria, esclar, lògicament canviaria, no? O perquè actualment és catalana pura, no? És neta. Aleshores era aquesta pregunta.
Bé, és que...
Poder repetida, no?
Sí,
potser repetida, sí, però sí. És que, esclar, el que en realitat, diguéssim, ara doncs, té una tònica, unes directrius, diguéssim, catalanes, no?, de la nostra terra, i aleshores, doncs, diguéssim, esclar, si vostès dirigirien o bé canviaria, això és el que pregunto.
És una pregunta de resposta difícil envers de que jo no sé el que pot passar
sí,
si
no,
guanyen
no, clar,
un partit
clar.
O un altre. Vull dir,
esclar.
Jo no, en aquests moments jo li puc dir que la direcció de Catalunya Ràdio o Catalunya Ràdio com a emissora no està escrita a cap partit polític, vull dir, no és una emissora d'un partit polític.
No, exacte, però quan jo em refereixo per les tendències que hi ha normalment, les tendències, diguéssim, de socialitzar-ho, sempre anar cap a un mateix cantó, aleshores, doncs, podia ser que s'especulés una mica amb això. Aleshores, clar, i tot depèn de la direcció, no? O sigui, en resum, si la direcció canviaria, això no se sap.
No, esclar, jo sí que no li puc pas dir. Jo crec que el més coherent seria que si l'emissora funciona bé, la direcció no ha de canviar. Ara, esclar, això és una pregunta molt... Puc tenir una opinió molt personal al respecte, però esclar, jo no li puc fer pas ara de futuròleg. No sé el que pot passar si guanya algú o altre el que poden fer o poden deixar de fer.
Bé, doncs continuem a fil directe. Crec que hi ha una nova trucada del carrer. No? Encara no? Bé, doncs passem a una altra que havíem recollit al llarg de tot el matí que feia referència als criteris que ha seguit Catalunya Ràdio per la seva programació musical.
Bé, els criteris que s'han seguit per fer la programació musical d'aquesta emissora són uns criteris purament musicals, al contrari doncs, del que es fa en molts altres llocs on doncs, hi ha altres sistemes doncs, de pactes amb discogràfiques o una sèrie d'interessos fora de, en aquests moments de la pregunta per fer aquesta programació musical. Nosaltres seguim uns criteris únics i exclusivament musicals. Nosaltres ens interessa promocionar la música d'aquí, de l'estat espanyol, d'Europa, bàsicament del Mediterrani, que és on estem enclavats, i això és el que intentem fer. La pregunta crec que anava segurament pensant en que potser es punxa poca música catalana com hem vist alguns llocs escrit. I això realment no és massa cert. El que sí que és cert és que el percentatge de música catalana editada i actualment a l'abast de poder-la aconseguir per l'emissora és mínim en relació a lo que és el percentatge de discoteca que nosaltres tenim. Però també hi ha una altra cosa, no es pot pensar que només és música catalana la cançó. Nosaltres punxem molta música produïda a Catalunya, que en molts casos doncs, no és cantada en català, però que està produïda i és música d'aquí de Catalunya, tant en rock, en pop, o també passem doncs, molta música clàssica catalana, cosa que tampoc s'esmenta enlloc. Vull dir, si la música catalana és tan sols la cançó, el que entenem per cançó, possiblement se'n punxi poca, ara tampoc se n'edita gens. Jo crec que amb els 7 mesos que estem aquí s'han editat un parell de LPs de música de cançó. En canvi s'han editat bastants discos de música produïda, feta i cantada en diferents idiomes, però a Catalunya, que nosaltres estem punxant i que estem escoltant a la nostra emissora. Llavors nosaltres tractem molt bé també la música mediterrània, música francesa, música italiana, grega, fins i tot àrab, i música de l'estat espanyol, perquè creiem que és la zona d'influència i la zona que més menys pot identificar-se més la gent amb aquesta música que nosaltres puguem punxar. I els criteris de selecció són simplement uns criteris de qualitat.